això que no en sóc gens.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cada dimarts, a 2:15, just després de l'informatiu, segueix la tertúlia política La Plaça. Els representants dels diferents grups municipals debaten l'actualitat local en un espai de diàleg i opinió, conduït per l'Ali Giné. Recorda, La Plaça, cada dimarts a 2:15, a Ràdio D'Escala.
Setmanari de l'Alt Empordà, Empordà va amb tu. Actualitat i esport, oci, cultura i opinió. Setmanari de l'Alt Empordà va amb tu. Sigui on siguis tu, les notícies a prop teu. Setmanari de l'Alt Empordà, Empordà va amb tu. El quios mòbil al PC, a la tauleta també. Setmanari de l'Alt Empordà.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb La Xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
Periòdic Hora Nova. La capçalera de Gana de l'Alt Empordà. Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber sobre el teu poble. Notícies, entrevistes, reportatges, cròniques i molts altres continguts. Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials. La comarca al teu abast amb Hora Nova.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dimarts 7 d'octubre, m'agradaria començar el programa amb una mirada internacional, ja que avui fa 2 anys que va reesclatar el conflicte armat entre Israel i Palestina. Aquell 7 d'octubre del 2023, un grup armat de palestins saltava el mur de la franja per cometre el pitjor atac contra Israel des de la seva fundació l'any 1948, amb la divisió del territori en 2 estats per part de l'ONU. Aquest atac va fer trontollar per primera vegada la invencibilitat que Israel creia que tenia. I és que l'atac palestí va ser resposta a dècades de colonització i ocupació violenta israeliana que anava guanyant territori i envaint el que s'havien dictat com a terres palestines. I creant un èxode de més de 750.000 persones, la majoria de les quals van buscar refugi a Gaza. L'atac de Hamas va desencadenar la guerra que ha arribat fins avui i que Israel ha convertit en una venjança per aquell 7 d'octubre, duent a terme la campanya militar més gran que s'hagi vist mai. Israel ha destruït més del 90% d'habitatges de Gaza i ha matat més de 67.000 persones, la majoria civils. I ara, coincidint amb l'aniversari de la reobertura del conflicte, es comença a parlar de pau a partir del tractat que ha impulsat el president nord-americà Donald Trump. Un tractat de pau que portarà cua perquè Israel no està disposat a reconèixer un estat palestí, que és la principal demanda dels palestins, a més de restablir les seves fronteres originals. Per altra banda, segons els experts, la proposta no compleix tres de les condicions bàsiques que ha de tenir tot pla de pau: la participació de totes les parts en conflicte en la seva confecció, l'existència d'un mediador imparcial, Trump no pot exercir aquesta figura, i les garanties que les parts enfrontades compliran l'acord. A més, es tracta d'un tractat que té per objectiu parar el conflicte, però no concreta molts dels aspectes del postconflicte, fet que facilita que en un moment donat es pot convertir en paper mullat. Haurem de veure, per tant, quins punts accepta cada part si s'aconsegueix arribar a un acord i posar fi, finalment, a aquesta guerra devastadora. Caldrà veure també quina intenció té realment Trump, ara que també s'acosta el veredicte del Premi Nobel de la Pau, on el president nord-americà està nominat. I ara sí, després d'aquesta petita reflexió, comencem el Més Calent a l'Aigüera fent un repàs de tot el que tindrem avui. Parlarem de codonys i caquis amb l'enginyer agrònom Pere Puigbert al Temps de Terra i començarem una nova temporada de la secció Motziment amb les logopedes Iolanda Claveres i Elisabet Martínez. Un espai on parlarem de llenguatge i benestar emocional. El punt musical avui el posaran els sons de taverna d'en Joan Brugués i el vermut musical d'en Paco Torres, que ens descobrirà la trajectòria de Gato Barbieri. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però fem un repàs de l'actualitat local, de l'actualitat escalenca, amb la veu dels informatius d'aquesta casa, l'Ali Giné. L'Ali, bon dia.
Bon dia, bon dia, bon dia i bona hora.
A veure, què
aviam
ens porta l'actualitat d'avui?
Exacte, més enllà dels trams de turno i aquesta pseudopau o negociacions de pseudopau a Gaza. Vinga, va.
Aterrem a l'escala.
Aterrem a l'escala perquè parlem de zona blava.
Zona blava.
Zona blava. Sabem que l'empresa que gestiona aquest servei continental acaba el contracte, el contracte que té acaba finals d'aquest octubre i ara què? No?
Exacte, i ara què passarà?
Diferents propostes sobre la taula, la idea de l'oposició és municipalitzar el servei, és a dir, tornar-ho a agafar directament gestionat des de l'Ajuntament. Però el consistori té una altra idea en ment, que és que fer un contracte de servei per les zones d'aparcament del municipi, un contracte exclusivament per les zones blaves, de durada limitada, i per tant que no siguin els anys que ha estat aquesta concessionària, el Continental, de durada limitada, i poder recollir dades per veure com seria poder-ho gestionar ells mateixos. És a dir, a la llarga, poder assumir la gestió de la zona blava, però de moment un contracte de serveis.
Per tant, haurem de veure com evoluciona això, com avança i quina de les dues...
Sí, aquesta és l'aposta de l'equip de govern... Si és l'aposta de l'equip de govern, té bastants de números d'acabar
sent. Sí, perquè governen en majoria.
El tema és que governen en majoria. I així, ens ho ha comunicat l'alcalde al programa Línia Directa de Canal 10 Empordà.
Molt bé, què més tenim avui?
Més cosetes, parlem del tema de la dermatosi nodular. Sé que estem parlant últimament, en aquests darrers dies, d'aquesta malaltia de les vaques, concretament, no?
Exacte, hi va haver un cas aquí a l'Alt Empordà.
Doncs ja n'hi ha un segon confirmat. Ahir hi va haver protestes, hi va haver concentracions dels ramaders per exigir al govern que porti les vacunes i que gestioni aquest cas, aquests casos amb tota celeritat. Aquest segon cas és el de la demarcació de Girona, també s'afegeix al detectat dissabte l'explotació de Castelló d'Empúries i que va obligar a sacrificar 123 animals.
Això és un problema,
Sí, perquè parlem d'una malaltia molt contagiosa entre els animals.
En fi, doncs, més notícies tenim avui?
Més notícies, també parlarem d'atur.
D'atur.
Sí, cada X temps...
Toca, sempre a principis de mes.
Bueno, i és que, a més a més, primer ve l'ocupació i després ve l'atur.
Exacte.
Que ve a ser el mateix, però mirat des d'una altra...
Des d'una altra perspectiva,
però ve a ser el mateix, no? És com lo de les previsions de la inflació i després la inflació real, no? O sigui, bueno, en fi... aquests titulars econòmics. L'atur augmenta més d'un 3% al setembre amb la fi de la temporada d'estiu. L'Escala ha tancat aquest setembre amb 287 persones a l'atur. Són els homes i les feines vinculades al sector serveis els que es veuen més afectats pels acomiadaments, i és el tercer mes consecutiu que augmenta el nombre de desocupats al municipi, encara que actualment hi ha un 8% menys d'inscrits si es compara amb el mateix període de l'any anterior.
Per tant, millores respecte a l'any anterior, respecte als últims mesos, no?
Bueno, és el de sempre, eh? Les dades es poden mirar des de molts angles.
Exacte, sí.
I sempre tindrem, es pot valorar d'una manera o d'una altra, depèn de per on tu miris, eh? Això és el que tenen les dades de l'atur, aquestes coses.
Què més?
Vinga, va, i ara anem a parlar de l'exposició que hi ha a l'Alfolí, del pintor Daniel Verdala, que ha fet una visita guiada per la seva exposició. Això ha estat aquest dissabte, amb l'artista que ha fet aquesta visita guiada amb aquesta exposició Pinta, no deixis mai de pintar, una mostra que organitza el Museu de l'Escala i que compta amb col·laboració tant de l'Ajuntament com de la Fundació Vilacases. I que encara es pot veure, recordeu que...
Encara es pot anar a veure l'Alfolí.
Si teniu ganes de veure l'exposició, doncs podeu fer-ho.
Molt bé, i anem als esports, ja?
Anem als esports, concretament anem a parlar del bàsquet de l'Escala, que ens diu l'Ivan que ensenya múscul amb tres equips sèniors competint. Val? El sènior A masculí del Club Bàsquet és el rival a batre a la segona territorial. L'equip ja des de bon inici està fent gaudir els amants del bàsquet, i pel que fa al sènior femení i al sènior B masculí, es marquen com a objectius passar-ho bé i aspirar a les màximes victòries possibles.
Bueno. Home, són molt bons objectius, no?
Sí, jo crec que aquest és el previ, l'objectiu previ que ha de ser-hi en tota...
Bueno, passar-s'ho bé, és el millor objectiu.
Sempre hi ha de ser aquest objectiu, és
I mira que a vegades ens l'oblidem, no? Perquè pensem només en competir, guanyar, i no ens ho passem bé.
No, està molt bé, perquè és exacte.
Ens agrada.
L'objectiu primordial és aquest. Per tant, un repàs del bàsquet, de les diferents categories que tenim i de com els hi estan en la temporada.
Molt bé, i acabem amb el temps?
El titular que tot escalenc vol conèixer...
Exacte, ens encanta el temps.
Vinga, va. Molta calma, bonança pels propers dos dies, cel serè, alguns núvols prims i ambient molt contrastat entre dia i nit. L'estiuet durant el dia i l'hivernet durant
la nit. Sí, a capes, hem de ser les cebes.
Les cebes, exacte. Bueno, és aquella època.
Sí, és l'època de ser ceba.
Doncs això és el que hi ha.
Doncs moltes gràcies, Lali, ens omplies el punt de la una i després tenim la plaça avui.
La plaça, correcte.
Tertúlia
política, amb els grups, i això serà després de l'informatiu.
Exacte, doncs gràcies, Lali, ens retrobem al punt de la una.
Allà estarem.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
I després del repàs de titulars, continuem amb una mica de música. És hora dels Sons de Taverna, d'en Joan Brugués, que avui ens porta Somnis de Mar.
Sons de Taverna, amb Joan Brugués.
Somnis de Mar és un tema d'una col·laboració entre Llorenç Fernández, que primer va fer la música, i en Carles Casanovas, autor d'una lletra que, com ell mateix explica, va quedar amb una havanera cançó de bressol, per cert, dedicada a la seva neta. El grup Son de l'Havana la va incloure en el seu treball discogràfic Les Dones del Mar del 2022. Escoltem com ens l'interpreta.
Bona nit. Calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Temps de terra, amb l'enginyer agrònom Pere Puigverd.
I ara és moment de parlar de fruites i verdures amb l'enginyer agrònom Pere Puigverd, propietari de Fruites Núria. Bon dia, Pere.
Molt bon dia.
A veure, Pere, de què parlarem avui?
Pues, d'una fruita que i aquesta temporada, que no és una de les que més la gent coneix, sobretot potser els coneixen més, algunes d'elles elaborades i d'altres en fresc, però hi ha molta cosa a explicar d'aquestes fruites i, per tant, avui he pensat que seria el moment. De caquis i... codonys.
Caquis i codonys. Quan es comencen a collir els caquis i codonys?
Doncs ara. Ara és el moment. Són fruites de tardor.
Uh-huh.
Vull dir que quan s'acaben... De fet, el codony seria com una espècie de la família de les pomes, però no es pot menjar així en fresc. S'ha de cuinar, s'ha de coure... Per això que cada vegada es consumeix menys, perquè la gent jove no voleu treballar massa a la cuina, i entenc, perquè hi ha altres feines, i llavors es compra ja fet, acodonyat, que això sí que agrada a tothom. El codonyat és l'elaboració d'aquest codony que no es pot menjar en fresc, però cuinat és boníssim, i per tant pot acompanyar formatges, pot menjar-lo sol, per postres, vull dir, té moltes utilitats.
Uh-huh. Per tant, em deies...
No.
Digues.
Sí, digues.
No, deia, codonys, m'has comentat que cada vegada se'n venen menys.
Sí, perquè, a veure, segur que es produeixen els mateixos o més, però se'n van a la indústria.
Uh-huh.
Perquè indústria de fer codonyat n'hi ha, perquè es poden trobar en els supermercats, a les botigues, ja fets i elaborats, però que la gent ho faci a casa seu... Jo no sé de gaire gent jove que ho faci. Alguna àvia que quedi, que encara ho estigui fent per als seus nets o pels seus fills, potser sí, però allò de dir, ostres, se'n venen molts, no. És una cosa minoritària. Ara, l'altra fruita, el caqui o palo santo, que també se'n diu, aquesta sí que es ven.
Mm-hmm.
Es ven bastant, sí. Aquesta fins i tot agrada bastant a tothom.
Aquesta sí que es pot menjar directament.
Es pot menjar directament, però no com abans. que aquesta fruita, abans, estic parlant de 20 anys enrere, es consumia ben tubeta. Mm. És a dir, es consumia amb cullera, una cosa que era com la textura que té a dintre no és molt agradable, és una mica llefiscosa, i es menjava així, perquè si la volies menjar dura i verda, doncs tenia astringència i te feia angúnia a la llengua. És a dir, que es havia d'esperar que fos ben madura, ben tubeta, per menjar-la. Encara ara es pot menjar ben tubeta i ben madura. Però han descobert els investigadors un sistema per posar-ho al mercat per treure aquesta astringència de manera artificial. Uh-huh. És a dir, que ara es poden consumir els caquis com si consumissis pomes, perquè uh-huh. els hi treuen aquesta astringència.
Per tant, els han modificat.
Més que modificat, després de collir-los, com que no es podien consumir i la temporada era molt curta, perquè, esclar, només podien consumir quan eren ben tubets, doncs ara, per allargar la temporada, el que han fet és, post-collita, han buscat un mètode de conservació. I un mètode de conservació, si no hi treus l'astringència, no serveix de res. Han buscat la manera de treure-li aquesta astringència, que és un procés bastant complicat. Per això, en els súpers, a les botigues, la gent ja està confonguent el que és el caqui o Palo Santo amb les noves varietats que hi ha, que en diuen Charon o Parsimon. Parsimon no és una varietat de caqui, és el procés d'haver fet aquest, amb el caqui, aquest procés de treure's i l'astringència. És a dir, si veieu que us anuncien Parsimon, no és que compreu un Parsimon, sinó que compreu un caqui on s'havia modificat l'astringència. No la seva essència de la fruita en l'arbre no s'ha modificat, el que s'ha modificat és després de collir perquè es conservi, igual es fan amb moltes fruites d'això. Vull dir que post-collites es fan tractaments per conservar les bananes, si no, no podrien arribar de Costa Rica i aquests països, es fan processos per conservar les pomes, traguent-los l'aire i que així sense espirar es queden com atargades, doncs amb el caqui o parsimon se li fa aquest tractament.
Uh-huh. Per tant, comentes que el parsimon no és que sigui una varietat, sinó que és aquesta modificació, però llavors hi ha varietats de caquis?
N'hi ha diverses, però les més conegudes és una que és el vermell brillant. Uh-huh. Vermell brillant perquè quan madura queda d'un color vermell molt bonic. Aquesta seria la varietat més clàssica, la que n'hi ha més quilos plantats. Però també n'hi ha d'altres, que és el xaroni, que és més... Aquest és israelita, que és una mica aixafat. Llavors n'hi ha d'altres que eren les clàssiques d'aquí, que si encara passegeu a vegades per algun camp i veieu un gran arbre ple d'aquestes fruites, serien aquestes varietats antigues. Però, esclar, feien calibre petit i costaven de vendre.
Per tant, ja no se'n fan d'aquestes varietats?
No, no se'n planten. Uh-huh. Pot ser que en trobis una, però és d'un arbre vell.
Uh-huh. I pel que fa als codonys, tenim varietats de codonys?
No, també és una sola varietat, el clàssic de tota la vida. El que passa que el que es fa més és es cuida l'arbre, perquè doni un fruit més gran i de més qualitat, perquè com més gran més fàcil elaborar la confitura. I per tant es cuiden els arbres. L'avantatge que té aquesta fruita que aguanta molt les ventades d'aquest temps i s'arrapa molt l'arbre. I per tant no n'hi ha masses varietats de codonys.
I ara em parlaves això de la confitura. Què en podem fer dels codonys i dels caquis?
Mira, dels caquis podem menjar-los d'aquesta manera, si us agraden verds, o deixar que us assemadurin ben tubets per poder menjar en cullera. Encara hi ha els dos tipus de clients. N'hi ha que els hi agrada tubets i n'hi ha que els hi agraden durs com una poma. Però el codony el que es fa és es treu la pell, es talla talls com si tallessis una poma, i llavors es barreja amb una o dues terceres parts de sucre, depèn de com us agradin dolços, i es fa coure i remenar fins que quedi una massa ben espessa, anar coguent amb aigua, una mica d'aigua, s'ha d'afegir aigua perquè si no quedaria enganxat a la cassola, i llavors es deixa refredar i queda una pasta, una textura més dura, que es pot tallar amb un ganivet i en pots fer natalls, vull dir que és una cosa molt bona per postres i natural, eh? Jo a casa els fem amb molt poc sucre, però hi ha gent que li agrada més ensucrat, vull dir, allà ells, no? Llavors hauran de restringir el sucre amb alguna altra cosa.
Exacte. I quines propietats tenen els codonys i els caquis?
Bueno, els caquis porten molta vitamina C i vitamina A. És a dir, són molt bons. I els codonys, esclar, al ser cuits i en sucre, alimenten, però jo no els recomano tant com els caquis, no? Perquè, clar, són boníssims i tenen propietats, alimenten, evidentment, però, clar, tenen hidrats de carbó barrejats i s'ha d'anar en compte, no? No menjar massa sucre, vaja.
Bueno, sempre podem intentar menjar-nos així directe de l'arbre, no? Però no és gaire agraït.
No, no te'l podries menjar. El codony és impossible de menjar-te'l. Es du com un roc i no té gust de res. És a dir, és l'única fruita que no es podria menjar fresca, que necessites coure-la perquè tingui un bon gust.
Per tant, ens ho traiem del cap, això de menjar-nos el...
Sí, ho pots provar un dia per no menjar-te mai més.
Doncs gràcies, Pere, per descobrir-nos tot aquest secret sobre els codonys i els caquis.
Doncs molt bé, aquí estaré, sempre que ho necessiteu, per fer més, parlar més del camp i de la terra, que és el que més m'agrada.
I Dani, nosaltres encantats que siguis aquí amb nosaltres cada dimarts. Gràcies, Pere.
Adéu-siau, bon dia.
A Ràdio L'Escala.
L'anxova milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 1:15 del migdia al Més Calent a l'Aigüera? Doncs ens o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
I per encetar aquesta segona mitja hora de programa farem el vermut amb en Paco Torres i Gato Barbieri.
El vermut musical amb Paco Torres.
Hola, què tal, com estem? Avui, en el vermut musical, Gato Barbieri, de nom de pila Leandro. Nascut a la ciutat argentina de Rosario el 28 de novembre de 1932. Va ser un saxofonista i compositor. Va començar tocant el clarinet i amb 18 anys va anar a viure a Buenos Aires, on va canviar d'instrument tocant el saxofon en clubs de jazz. A l'any 1953 va entrar a la banda del pianista Lalo Schifrin. Després d'una temporada a Itàlia, es va instal·lar a Nova York, on va residir. A finals dels anys 1960 va formar part del quartet liderat pel trompetista Don Cherry. El 1973, Barbieri va guanyar un Grammy a la millor composició instrumental per la seva música al film dirigit per Bernardo Bertolucci, L'últim tango a París. El músic argentí va enregistrar uns 35 àlbums al llarg de la seva carrera entre els anys 1967 fins al 1982. Posteriorment, en les seves gires, va gravar discs com Què passa, a l'any 1997, que va aconseguir el número 2 en el Billboard de Jazz Contemporani. El novembre del 2015, Gato Barbieri va rebre el premi a la trajectòria musical amb els Latins Grammys, junt amb altres artistes. En el seu com a premi per la seva contribució que abraça una àmplia varietat d'estils del món del jazz. Va morir d'pneumònia el 2 d'abril del 2016, a l'edat de 83 anys, a Nova York. Escoltarem per Gato Barberi l'últim tango a París.
Després d'aquest vermut musical en què en Paco ens ha descobert Gato Barbieri, anem a posar-hi una altra cançó, una mica més de música. Ara a petició d'una de les nostres oients, Maria Luisa Díaz, que ens ha demanat que vol escoltar El vino de tu boca d'Alejandro Sanz. Així que, Maria Luisa, és per tu.
Tengo contados todos los besos que no te he dado y las noches que no estás a mi lado. A ti se te ve bien, se ve que me has superado, pero yo no quiero conocer a alguien mejor. Para sentir un te quiero de otra voz,
tendría que fingir y no soy buen actor. Y no es que no pueda vivir sin ti, es que prefiero que sea contigo. En otra cama no se duerme igual, si no es de tu boca no me gusta el vino. Y no es que no pueda ser feliz, es que prefiero serlo contigo. No es que no tenga con quién brindar, es que si no es de tu boca no me gusta el vino. Contigo éramos mejor, como si fuéramos dos horas, dando vida a los misterios que alumbran la vida entera, llenando todo de flores, inventando los colores. Como quieres que no te quiera, juntitos los dos, no importa el lugar, tu alma y la mía no saben brindar. Y no es que no pueda vivir sin ti, es que prefiero que sea contigo. En otra cama no se duerme igual, si no es de tu boca no me gusta el vino. Y no es que no pueda ser feliz, es que prefiero hacerlo contigo. No es que no tenga con quién brindar, es que si no es de tu boca no me gusta el vino.
El més calent és a l'Aigüera.
Mots i ment. Un espai especialitzat en llenguatge i benestar emocional per cuidar de tu i els teus, amb Iolanda Claveres i Elisabet Martínez, dels centres Labra i Glossa.
Doncs avui iniciem una nova secció, de fet la recuperem, no?, de la temporada anterior, que és aquest Mots i Ment amb les logopedes Iolanda Claveres i Elisabet. I avui, per inaugurar aquesta secció, tenim un capítol que es diu Entre ombres i descobriments. A veure, de què parlarem amb aquest títol?
Ui, doncs avui, a veure, parlarem del món secret d'una persona amb TDAH o amb dèficit d'atenció, amb hiperactivitat o sense.
Uh-huh.
Us poso una situació, imagineu-vos, que segur que us sonarà. Una persona que petiteta, que no para quieta, que necessita sempre coses a les mans, que li cauen les coses constantment, que ensopega, que sempre va amb un piló de nyanyos, que ha de fer pipí 20 vegades en una classe, que està atent a tot i mira, i mira, i mira. Val, si us dic això, molts direu, oh, el meu net, oh, el meu fill. Oh! Sí,
i veiem molta gent en aquesta definició.
Molta, però és que en aquesta, en segons quina etapa de la vida, això és el que toca. Mm-hmm. És a dir, si estem parlant d'un nen de 10, 2, 3, 4 anys, 5 fins i tot, és que està en l'etapa del descobriment. I és normal que no pugui estar-se quiet perquè el seu cervell no està preparat per estar-se quiet gaire estona, necessiten el parc. Per això nosaltres som, i aprofito una vegada més per dir, fora pantalla, si us plau. D'acord? És a dir, necessiten fer tot això, necessiten no estar-se quiets en el restaurant mentre nosaltres dinem i volem mantenir la conversa amb els nostres amics. Necessitem distreure'ls, necessiten tenir coses per fer. D'acord? Però què passa? Que això arriba un moment en què diem, però és normal o no? Perquè encara ho fa. I ja té 7 anys.
Quina és l'edat en què comencem a pensar que potser no és normal?
A veure, dins de la mobilitat, dins del no para quiet, hi ha nens o nenes que criden especialment l'atenció perquè és un moviment com molt de neguit. És un crac-crac-crac-crac, és un bellugar-se, és un no tenir en compte res, no veure una cadira al mig del pas, no sortir al carrer i intentar travessar sense mirar. És a dir, això, aquests són casos que criden molt l'atenció perquè són casos molt flagrants, o inclús verborrea parlar molt de pressa. Aquests nens ja criden l'atenció cap als 5-6 anys, ja pots estar dient, ui aquí, no? Sí que és veritat que hi ha com una línia que poder és més clara cap allà als 7 anys, en què si això perdura i aquest neguit tan gran no va com baixant lleugerament, poder ja podem començar a plantejar què està passant, no? Llavors, quan comencem a veure que es deixen les coses, que les perden constantment, que no s'organitzen gens, que no saben planificar res, ni un joc tampoc, no s'apunten res a l'agenda quan comencen a apuntar-se les primeres coses, no saben ni quin dia és, ni què toca, ni si fan bàsquet, futbol, sempre quan els haguem ensenyat a fer, perquè aquesta és l'altra.
Clar.
Ens passem també en un punt de molta protecció, sobreprotecció, en què per anar de pressa els hi fem tot. Clar, si els hi fem tot, llavors no pots pretendre que un nen amb 7 anys ja ho sàpiga fer. Val?
Ara bé, si són nens que se'ls ha donat autonomia, que no se'ls ha fet tot, que se'ls ha ensenyat a fer les coses, i veiem que perdura en el temps, els 7, els 8, totes aquestes dificultats que deia la Iolanda, que estan a classe i no són capaços d'estar 3 quarts d'hora, 1 hora asseguts fent la feina, perquè necessiten moure's, no poden parar, llavors, clar, comença a sospitar que alguna cosa hi pot haver. Val?
I seria aquest trastorn.
Llavors, sí, sí, podríem començar a parlar, plantejar-nos de que podria haver un trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat normalment quan hi ha tant de moviment.
Sí, perquè, perdona que et talli, perquè quan no hi ha tant de moviment és el típic nen o nena que està a la lluna.
O sigui, són diferents, hem de diferenciar entre el TDA i el TDAH.
Sí, sí, o sigui, si és només dèficit d'atenció, són nens que aquests no molesten a classe, ja estan quietets, no destorben, no s'aixequen, però són nens que el típic nen despistat, badoc, que se li diuen les coses i sembla que no t'escolti, que no hi és, i llavors perd el fil de tot el que li estàs dient, aquests serien els dèficits d'atenció, sense hiperactivitat. A més, hi ha després l'etiqueta de l'hiperactivitat afegida.
Que és aquest que no para aquí.
Sí, sí. Llavors, què passa? Que arriba un moment que amb aquests nens que sí que presenten el trastorn comencem a observar dificultats amb el llenguatge. Els hi costa seguir un discurs. O sigui, són desorganitzats. Igual que són desorganitzats, doncs en tenir la taula endreçada per fer la feina, doncs són desorganitzats en el discurs, també. Els hi costa molt prestar atenció. Per què? Perquè com sempre estan pendent de tot, arriba un moment que van perdent el fil de tot allò que se'ls va dient, fins al punt que acaben per no fer res, perquè es despisten. Però per què? Perquè estan pendent de moltes coses a la vegada.
És saturació d'estímuls, potser?
Sí, sí. Estan molt hiperconnectats.
Sí. Llavors, com hi ha aquesta superestimulació, diguéssim, són nens que donen respostes molt, molt impulsives. O sigui, no paren a pensar. Tu li preguntes, el normal és parar, penso la resposta que li diré i després contesto. No, ells primer contesten
i ja
després
pensen.
Si ho he fet malament, bueno, doncs no passa res, són així, val? I ells continuen amb les seves dinàmiques. O sigui, no fan l'esforç, l'exercici de parar, pensar, contestar. Ells són impulsius i ho fan amb una resposta, amb una activitat, amb el que sigui, Llavors, què passa? Que normalment, com actuen de manera impulsiva, no són capaços de preveure les conseqüències que els hi comportarà allò que fan. Arriba un moment que això els hi comporta problemes.
Clar, anava a dir, no? Aquí tenim un problema.
Sí,
totalment. I fins i tot, en algunes ocasions, hi ha nens que tenen dificultats per dormir. Val? Per què? Perquè també hi ha un tema que moltes vegades ho hem dit, no? De que estem molt acostumats a no funcionar amb els ritmes de la llum natural, sinó que quan se'ns fa fosc, doncs obrim tots els llums. Llavors depèn també de la quantitat de llums, d'il·luminació i d'estímul lluminós que tinguem a casa, el nostre cervell s'acostuma a pensar que aquella llum és l'habitual i poden ser les 10 del vespre, i si no tens uns hàbits molt estructurats per l'hora d'anar a dormir, per aquell nen és el mateix que si fossin les 12 del migdia. I com que tenen una energia desbordant, són nens que fins i tot els pot costar molt posar-se al llit, dormir, o fins i tot si agafen el son, poden despertar-se i posar-se a jugar. Ara estic pensant en un cas molt concret, que la mare està absolutament desesperada, que al final ha aconseguit que li facin una bona derivació al CESMIC, que és el circuit de sanitat, perquè li puguin fer una valoració mèdica, en el sentit de que s'ha de valorar la medicació en aquest cas, perquè és un nen que és que no dorm ni tan sols ni deixa dormir. d'acord? Mm-hmm. És un nen maquíssim, pobret, però amb una energia que no li permet portar una vida normal, fins i tot ni amb ella ni a la família.
Llavors, què passa? Que si aquests nens, des que són petitets, hi ha un bon diagnòstic, medicat si fa falta o no, això ho decideix normalment el psiquiatre, que és l'especialista que els tracta des de sanitat, podem observar que desenvolupen una capacitat de resiliència molt gran. És a dir, ells s'acostumen a saber que hi ha coses que no les poden fer, que s'han de fer d'una altra manera, i per molt que els hi costi, ho han de fer d'aquella manera. Perquè és el que dèiem abans, si no, a mesura que et vas fent gran, tindràs conseqüències, i no seran favorables cap a tu.
I amb els adolescents això és molt important.
Clar. Llavors, treballem molt també el tema de l'autocontrol, per controlar la impulsivitat, que això no significa que passin una temporada bona, que s'estan controlant, que saben gestionar ells sols prou bé, i que arribi una situació concreta i aquell dia es desbordin. Perquè ho fan, perquè no hem de perdre de vista que estem parlant d'un trastorn. Un trastorn no és una cosa que duri una temporada i s'esvaeix i marxa i ja està. No, això acompanya tota la vida.
No es curen, no, els trastorns?
No, bueno, és una qualitat de la persona, són així. Llavors, per això diem que és important començar a fer un treball perquè puguin tenir el màxim d'eines i d'estratègies per controlar-se els mateixos.
Per tant, cal aprendre a conviure amb el trastorn.
Sí, exacte. Sempre.
Exacte. Llavors, a mesura que es va treballant tot això, l'autocontrol, augmenta la capacitat d'organitzar-se ells mateixos. Val? Si dèiem, quan eren més petits, que no saben apuntar els deures a l'agenda, llavors arriben a casa i la mare o el pare es diu, va, què hem de fer avui? No ho sé, anem a mirar l'agenda, però és que obrim la bossa i és que potser hem perdut l'agenda. No tenim ni l'agenda.
O no tenim ni els llibres. Clar. O la carpeta on van els deures.
Doncs això, poc a poc, aprenen a fer-ho. Continuen perdent coses, eh? No ens pensem que ho solucionem tot. Continuen perdent coses, però són més capaços d'organitzar-se i de planificar. Llavors són nens que tenen molt integrada el que és la cultura de l'esforç. Perquè durant tota la seva vida han hagut d'esforçar-se molt per poder portar dins del grup doncs una vida el més normal possible.
És anar-se superant cada dia, no?
Sí. De fet, en qualsevol persona que tingui un trastorn o que pateix una malaltia, per exemple, ara penso en una diabetis, que no té res a veure amb un tema nostre, té tota la seva vida, perquè no deixa de ser una fastidiada molt grossa, però tota la part positiva d'aprendre moltes coses en el teu dia a dia que també et permeten millorar i evolucionar en tots els àmbits de la teva vida, no? Per exemple, amb els nanos, com estem dient ara, amb dèficit d'atenció, amb veu sense hiperactivitat, quan arriben a l'edat adulta, molts d'ells, que aquí entraríem en el terreny de la medicació, quan s'ha de deixar, que aquesta és l'altra, no? Bueno, quan acabi els estudis ja no cal, no? Bueno, això el psiquiatre valora sempre molt amb quins períodes de descans s'han de fer, quan, si en aquest moment de la teva vida poder ara no ho necessites, o potser ara sí, que també s'ha de vigilar molt, perquè en l'etapa adulta s'ha de vigilar no confondre-ho amb l'estrès, perquè l'estrès a vegades en podem tenir tots, podem tenir moments puntuals que les situacions personals, de parella, del que sigui, doncs et pot generar més dispersió, i si ets una persona que pateixes doncs, el dèficit d'atenció, aquesta dispersió se't pot multiplicar, però en el moment en què tu tornes a recuperar totes les eines que tu has anat adquirint en tota la teva etapa infantil i adolescent de recursos per facilitar-te el teu dia a dia, torna a baixar aquell moment de caos que hagis pogut tenir. Però sí que és cert que no es descarta que en un moment donat puguis tornar a necessitar doncs, la medicació. Perquè, com deia l'Elisabet abans, és un trastorn permanent i fluctuant. Sí que és cert que també té avantatges, perquè una persona amb tanta capacitat d'observació de l'entorn acostumen a ser persones que connecten moltes idees més enllà del A i B que m'està dient el professor, perquè he vist una mosca enganxada al vidre mentre el professor fa bla 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 i veig aquella mosca i veig que fa no sé què, dibuixa no sé quina cosa i el meu cap se'n va, no? Doncs pot ser una persona doncs amb moltes avantatges com a adult. També tornant a el que dèiem ara com a una persona adulta que potser no ha estat mai diagnosticada per dèficit d'atenció o hiperactivitat, però són persones que a vegades abans com que no es diagnosticava, ara diem que hi ha pocs nens o adolescents que ja siguin adults i que siguin conscients que tenen aquest trastorn, podíem estar pensant en persones doncs, que tot ho perden, que no saben mai on tenen res, que canvien mil vegades de sistema però que no els hi acaba de funcionar cap sistema per organitzar-se, que sempre arriben tard als llocs, que no poden mantenir feines de manera constant. És a dir, són persones que potser el que tenen és un trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat.
Clar, i tot això et condiciona la vida, no?, al final, perquè sí. La vida adulta, si no pots mantenir una feina, si ho vas perdent tot, és com que el sistema no et deixa, no?, adaptar-te.
Per això nosaltres sempre diem que és important intentar fer un diagnòstic quan abans millor. Per què? Quan més petits, més eines tenen per anar aplicant després en el seu dia a dia, i quan arriben a ser persones adultes el que volem és que siguin autònoms al màxim. Sempre queden coses, sempre hi quedaran coses, però que puguin ser persones eficients a la feina, puguin ser persones eficients a casa, amb l'organització doncs, de la compra, de la cuina, de rentar robes, que si no es fes un treball, sovint tot això seria un caos. De fet, hi ha molts nens, adolescents més que nens, potser els petits no són tan conscients, els adolescents a mi m'han arribat a dir, diu, és que sóc caòtic, sóc molt caòtic, i realment jo penso que és la paraula que els defineix.
Sí, sí. De totes maneres, intentant buscar també la part positiva d'aquest caos, no? Sempre s'ha dit, i és bastant cert, que una persona molt creativa acostuma a ser un punt caòtica, d'acord? Llavors, hi ha moltes persones amb dèficit d'atenció, que són molt ràpides, que són molt eficients en les coses que tenen per mà i que són molt creatives, perquè, bueno, la típica frase aquella que es diu, no, tenen idees de bombero, no?, quan són petits, però clar, aquelles idees de bombero a vegades poden resoldre situacions o de la quotidianitat perquè són molt observadors. Llavors poden ser persones dintre de l'àmbit creatiu, persones que despuntin i que puguin arribar a ser bones amb totes les eines que els ajudi a planificar i a organitzar els seus punts febles. També no podem oblidar, i això amb alguns altres programes també que ja n'hem anat parlant, no?, que a vegades els trastorns no estan de forma aïllada, no conviuen amb una persona de manera aïllada, sinó que poden formar part d'alguna altra cosa que forma part també de la mateixa persona. Llavors, no és el mateix una persona amb un TDAH, una persona amb un coeficient intel·lectual dins de la normalitat i que la resta estigui per sobre, o fins i tot una persona amb TDAH i amb un coeficient intel·lectual per damunt de la normalitat, que aquella persona pot ser una crac amb de la seva vida, però serà multitasking seguríssim. Llavors, més que res, aquella hiperactivitat, un cop està organitzada, aquella persona allò li és un motor molt potent, que una persona, per exemple, amb un trastorn de l'espectre autista, amb una comunicació molt, molt bàsica, que a més sigui hiperactiva, és a dir, no li afectarà de la mateixa manera.
Doncs moltes gràcies, Iolanda, Elisabet, per explicar-nos tots aquests detalls del trastorn de dèficit d'atenció, i ens retrobem en un proper programa.
Perfecte, gràcies.
I amb el Mots i Ment posem el punt i final del programa d'avui, i un programa que acabarem però amb més música, a petició d'una de les nostres oients, la Maria Teresa Gardella, que ens demana Qualsevol nit pot sortir al sol de Jaume Sisa, i la vol dedicar a la Roser de Can Narón. Jo m'acomiado aquí i ens retrobem demà amb nous temes i converses. Gràcies per escoltar-nos. Acabem doncs amb això que us deia, amb el Qualsevol nit pot sortir al sol, a petició de la Maria Teresa Gardella, que la vol dedicar a la Roser. Per tant, Roser, si ens estàs escoltant, aquesta cançó és per tu.
Una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum, els convidats van arribant i van omplint tota la casa. De colors i de perfums, heus aquí a Blancaneus.
gossos amb pul garcito, els tres porquets, el gos Snoopy i el seu secretari Emili i en Simba. L'Alibaba i en Gullivera. Oh, benvinguts, passeu, passeu, que les tristors en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Caimito i Doña Urraca i en Carpanta i Barbasul i Frankenstein i l'home llop i el comte Dràcula i Tarzan. La Monachita i Peter Pan, la senyoreta Marieta de l'ull viu, ve amb un soldat, els Reis d'Orient, Papa Noel, el Pató Donald i en Pasqual. La Pepa Maca i Superman. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Kei, Roberto Alcázar i Pedrin, home del sac i en Patufet. Senyor Charló, senyor Belix, en Pinocho ve amb la monyo agafada del bracet, hi ha la dona que ven globus a la família Ulisses. I el capitán Trueno en patinet. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
Calixta, Bambi i Moby Dick.
I l'emperatriu, sí, sí,
i Mortadelo, i Filemón, i Guillem Brown, i Guillem Tell,
la capa
ferotge, el caganer. En Cocolisso.